Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Bon dia i bona hora tingueu tots. Sigueu benvinguts a Magnificat, on tots els dissabtes i diumenges de 8 a 9 del matí us proposem obres clàssiques de compositors dels últims 500 anys. Avui, com cada diumenge, us proposarem una variació en dues versions ben diferents. Ens despertarem amb una mica de jazz executant la variació 12 de les Goldberg i després la sentirem al clavicèmbal. És molt interessant comparar-les i, sobretot, és clar, gaudir-les. A la nostra partitura d'avui, la Magda ens proposarà una breve història de la música i l'edat mèdia, d'Olivier Cullen. Continuarem fins al final del nostre programa, avui amb dos concerts pel preu d'un. Us oferim, primer, per gaudir el concert en la major del compositor portuguès Josep Viana de Mota, i a continuació el concert per a piano i orquestra en si menor, opus 2, d'Eugène d'Albert. Rebeu una cordial salutació de l'equip de Magnificat i de qui us parla, Xavier Martín. I ara passem al nostre Goldberg. Comencem el diumenge amb la variació que us hem proposat, que anem proposant setmana rere setmana. En aquest cas, la 12, i com sempre, entrem primer al món de les variacions Goldberg de Johann Sebastian Bach, fent-ho a través de la versió jazzística que ens proposa Jacques Lussier Trio. La forma de cànon significa l'estricta imitació d'una veu per part d'una altra. A dins dels cànons, el normal és trobar-ne dos o tres veus, encara que podem arribar a trobar fins a vuit. El primer cànon que es conserva és una partitura anglesa del segle XIII, que va anant evolucionant dins Europa fins a arribar al seu màxim esplendor a la polifonia vocal francesa del segle XVI. Tradicionalment s'ha considerat que aquestes 30 variacions, les variacions Goldberg, es poden agrupar de 3 en 3, ja que existeix un cànon cada 3 variacions. Va estar banda l'Andosca a la primera gravació coneguda de les Goldberg, el 1933, que va dividir-les en grups de 5. Us proposem escoltar la 12a variació sobre l'ària inicial, que en aquest cas es tracta d'un cànon a la quarta per un manual, i com tots sabeu us anem proposant setmana rere setmana. Sentim, dèiem, i comparem la versió anterior jazzística amb l'original al clave executada per en Keith Jarrett. Mm-hmm. I després de sentir aquesta dotzena variació de les Goldberg, passem a la nostra partitura d'aquest diumenge amb la Magda Gascón.
Proposem llibres, revistes, webs, instruments, gèneres, ritmes, veus i sons. Partitures, la música parlada.
En la nostra secció dedicada als llibres i publicacions que tenen a veure d'una manera o una altra amb la música, avui us portem la breve història de la música en la Edat Mèdia, d'Olivier Cullin, en una edició molt acurada de l'editorial Paidós i en concret dins de la seva interessant col·lecció dedicada a la música. Aquesta breu història ens submergeix en el pensament dels homes medievals i de la seva concepció sobre la música. Els antics d'aquells temps, com en tots els que han vingut després, volien entendre el perquè de la grandesa d'aquesta matèria, que els pensadors de l'època definien de moltes maneres. La música com a bé, com a física, com a matemàtica, com a metafísica, i fins i tot la música com a moral. En el context europeu medieval, la música, a més, donava forma a la visió del món. Però com es practicava aquest art a l'edat mitjana? El propòsit del llibre és precisament ajudar-nos a entendre, amb l'ajuda de la filosofia i la tècnica musical, les qüestions amb què es varen enfrontar els homes d'aquella època. Els primers capítols són un estudi sobre la idea i l'ordre del món medieval i sobre el lloc que ocupava la música en aquella societat. Ens expliquen, per exemple, com l'Església no va recórrer a la notació musical fins en els seus cants fins a finals del segle VIII i les tècniques d'aprenentatge musical de l'època. La segona part del llibre ja és molt més especialitzada i ens descriu la història de la teoria musical medieval sobre el llenguatge i els ritmes. Els capítols després, per això, tornen a entrar de ple en l'ús litúrgic de la música en el marc de l'edat mitjana i ens obren un món marcat pel joc de poders al voltant de l'Església. En total, el llibre fa un recorregut global des de l'època medieval, que abarca 10 segles, un apassionant viatge que ens aproxima a la riquesa teòrica dels pensadors, com Boeci o Cassiodor, i el paper que els papes, reis i senyors atribuïen a la música. El seu autor, Olivier Cullin, és professor de sociologia i investigador, i podreu trobar aquest llibre al preu de 9 euros.
Farem una mica d'història per tal de situar-nos. Volem parlar-vos de l'intèrpret i compositor José Viana da Mota, nascut a l'illa portuguesa de Santo Tomé el 22 d'abril de 1868. Les seves dots musicals foren precoces. La vocació ja li venia del seu pare, també amant de la música, i que l'estimulà a que s'hi dediqués des d'un bon principi. Als 7 anys ingressa al conservatori i als 13 interpreta per primera vegada un concert, on presenta composicions escrites pel mateix nen. El rei de Portugal, enamorat del seu talent, l'adoptà com a protegit, i una vegada Mota acaba d'estudiar al conservatori, el mateix rei i la condessa d'Elda li paguen una beca d'estudi per estudiar piano a Alemanya. Reconegut internacionalment com un dels grans pianistes del seu temps, va estar un dels alumnes més avantatjats de l'altre gran pianista i compositor, Franz Liszt. Un altre gran mestre que va donar classes a Mota va estar Richard Wagner, que va marcar també profundament la seva vida i la seva obra. Efectivament, el músic portuguès va interessar-se de tal forma per l'obra de Wagner que va arribar a participar en diversos esdeveniments musicals i publicacions wagnerianes. Com a pianista, també aviat serà reconegut com a gran intèrpret de Bach, Beethoven i Liszt. Efectivament, Liszt va estar també una persona que va marcar molt la seva trajectòria musical. Viana da Mota es va relacionar amb personalitats importants de l'univers musical berlinès, arribant a formar part del grup de pianistes com eren d'Albert Carreño, Hoffmann, Rachmaninoff, Rosenthal i Scriabin. Obligat a deixar Alemanya a causa de la Primera Guerra Mundial, va marxar a Ginebra, on dona classes de virtuosisme pianístic al Conservatori. Anys més tard va tornar definitivament al seu país natal i s'ocupà de dirigir el Conservatori de Lisboa fins a la seva mort el 1948. Per a l'enregistrament de la versió que escoltarem avui, el concert per a piano en la major de Viana de Mota, la Casa Hyperion va viatjar a Portugal a l'any, va enregistrar el concert al mateix Portugal a l'any 1999. El concert mai va interpretar-se públicament mentre el seu compositor fou viu. Precisament la que escoltarem avui és una gravació feta la segona vegada que aquesta obra va executar-se davant d'un auditori. El concert està format per dos moviments, cosa inusual, el segon dels quals és una sèrie de variacions. El treball de Damota mostra una personalitat pròpia en la manera que el piano s'integra amb l'orquestra. Us deixem ara ja amb el concert romàntic per a piano en la major del compositor portuguès Josep Viana Damota, en una versió interpretada per Artur Pizarro al piano amb l'orquestra Gulbenkian, dirigida per Martin Bravins i enregistrada a Lisboa al Grande Auditorio del Museu Caluste Gulbenkian, el 12 i 13 de juliol, dèiem, de 1999. Continuem ara amb el segon concert per a piano d'aquest diumenge. També han registrat Placas i Perion, que ha recollit una col·lecció de més de 30 CDs. Un seguit de concerts que en principi són autors no massa coneguts, però són concerts realment exquisits, tot un descobriment per a molts melòmans. Tot seguit us proposem sentir el concert per a piano i orquestra en si menor opus 2 d'Eugène d'Albert. Encara que d'Albert va estar nacionalitzat alemany amb nom francès, d'Albert neix a Glasgow el 10 d'abril de 1864 i viu inicialment al Regne Unit. Als 12 anys entra a l'escola a Londres, on va estudiar piano, teoria i composició, fins que només amb 15 anys va estrenar una de les seves composicions. Als 16 va començar a actuar regularment com a pianista als concerts populars de Hans Richter i als 17 estrenar un concert per a piano composat per ell mateix, el primer concert per a piano i orquestra que va composar d'Albert. Després de guanyar la beca Mendelssohn va viatjar fins a Viena, on va interpretar un moviment del seu concert amb la Filarmònica i, amb l'ajuda de Richter, es va convertir en alumne del mateix Liszt. Va treballar durant un temps com a pianista del rei de Sajonia i el 1895 va ser director de l'orquestra de Weimar, fins que 12 anys després va agafar el relleu de Joachim en el càrrec de director de la Hochschule für Musik a Berlín. D'Albert va ser un virtuós i un estudiós. Va produir edicions crítiques de les obres de Bach i de Beethoven. Va escriure cadences per als concerts de Beethoven també. Es va interessar per la medicina, encara que mai va arribar a estudiar formalment. Era vegetarià i, atenció, es va casar 6 vegades. El compositor no amaga mai la seva adhesió a Alemanya abans i durant la Primera Guerra Mundial. Fins i tot va menysprear públicament la cultura anglesa i els seus professors britànics. Va morir el 1932, poc abans del canvi a l'ordre polític germànic, que probablement l'hauria portat a qüestionar les seves simpaties. Curiosament, el catàleg d'Albert no té masses obres per a piano. Es va concentrar més en el gènere de l'òpera, i 19 d'aquestes creacions varen estar produïdes per ell mateix, mentre que una vigèsima inconclusa després de la seva mort va ser acabada per Leo Blecht i estrenada pòstumament a Dresden. D'Albert va composar també música incidental pel teatre, una sinfonia, 2 obertures de concert, una suite de concert, 2 quartets de corda, una obra coral filosòfica, L'home i la vida, 2 concerts per a piano i orquestra, del que avui en sentirem el segon, un concert per a violoncel i un cicle de cançons per a soprano i orquestra. De totes les obres, només l'òpera Tieflen, estrenada a Praga el 1903, podem dir que manté una permanència remarcable i és ocasionalment representada a Alemanya. Segons el Groove Dictionary, aquesta és una obra que, al barrejar el sensacionalisme de Puccini amb la solidesa alemanya, no aconsegueix atraure els amants ni d'un ni de l'altre gènere. Sentim tot seguit el concert per a piano i orquestra en si menor, opus 2, d'Eugène d'Albert. fins aquí el nostre programa, el nostre Magnificat d'avui, que hem acabat amb aquest concert per a piano i orquestra en si menor d'Eugène d'Albert. Desitgem que hagueu gaudit de la música i esperem retrobar-nos amb tots vosaltres el proper diumenge a la mateixa hora, al 90.2 de la FM a Ràdio Vilafranca. Bon dia.